Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Com esteu? Nosaltres molt tristos, ara que semblava que li teníem el peu al coll el Covid, si més no aquesta famosa sisena onada, de sobte hi rom un nou virus contra el qual no hi ha vacuna. El virus de la bogeria, del no respecte pels altres, de la prepotència, del nacionalisme exacerbat que no veu més enllà del seu nas, de la veritable maldat. Ja heu vist com se les gasten allà cap a l'est d'Europa, oi? Lamentable i realment preocupant. Esperem que això s'acabi el més allà possible i que les conseqüències no siguin massa letals. Enfatitzo lo d'amics i amigues perquè en definitiva és el que ens agrada, que tots siguem bons amics i aquest programa, en la seva modèstia, així ho pretén. Roger Benet, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Avui encetem el programa amb una peça molt coneguda, que ja en altres ocasions ha servit per aquest propòsit. És la sinfonia, o sigui, l'obertura d'Il Barbiere di Siviglia de Rossini, a la versió de la London Symphony Orchestra, dirigida per Claudio Abbado. I us preguntareu per què d'escoltar aquesta peça si ja l'hem sentit en d'altres ocasions i si aquesta òpera ja la varen fer Sabadell la passada tardor. Per què? Doncs té la seva explicació, que us donarem tot seguit. Doncs us haig de dir que avui el Flamaric no ha vingut. No ha vingut perquè ja era aquí. Perquè saps què passa? Que volia tant sí com no tornar a Madrid, però ja hem vist com a la capital del reino els punyals volen d'una manera molt perillosa i molta mala bava. Tampoc l'hem deixat anar de viatge a l'Europa de l'Est, a veure si pillava alguna conferència, perquè tampoc és el moment. No és bona època, per desgràcia, oi que no? O sigui que l'hem lligat amb una cadena i l'hem tingut aquí, per tant, ja hi era. Ben trobat, Albert.
Efectivament, avui no arribo ni tard ni just.
Avui un llibre amb la biografia del Vida d'Hidalgo i un CD amb àries de Verdi cantades per Ludovic Désir. Tot això i més a Lo Flamaric 34. Per cert, quan sents aquesta música, encara t'agafen ganes d'envair Polònia?
No, ara no estem per envair massa.
Ara no, oi?
No sigui que acabem envaïts nosaltres aquí a Espanya. No t'explicaré per què micròfon, que ens posaríem en problemes, però saps allò que deien els de la trinca de posar el cul amb remulla en relació al baró de Videt? Doncs una cosa semblant.
Molt bé, molt bé. Bueno, parlem de coses interessants.
Ara que encara podem.
Doncs el tal llibre és El vida de Hidalgo, de prima donna a maestra de Maria Callas. L'autor, Juan Villalba, editorial Fórcola. A veure, l'autor és un senyor de Teruel, també com El vida de Hidalgo, i a vegades sembla que el gran mèrit de la de Hidalgo hagi estat néixer a la província de Teruel, perquè li ha donat molt color localista, destacant aquest també era de Teruel, aquest també era de la comarca i tot això. Però tot això va ser circumstancial, perquè la província de Teruel, a Vall de Robres, que en diuen en català que és de la comarca de la Matarranya, aquí en la famosa franja, doncs va néixer aquesta senyora, que es deia Elvira Juana Rodríguez Roglán, i va néixer el 27 de desembre de 1891, però això va ser circumstancial perquè de seguida la van portar cap a Barcelona, on va viure la família i on es va criar. De passada diré que va morir a Milà el 21 de gener de 1980. Hidalgo era el segon cognom del pare i va afegir el D en el nom artístic i llavors la presentaven com filla del marquès d'Hidalgo. Molt bo. Però en realitat a casa seva regentaven un estanc a Barcelona.
Sí, que a més havia estat de la...
De la família de la Maria Barrientos,
una
altra gran diva de l'òpera que li va fer de professora de solfeig
als inicis.
Primeres nocions de solfeig les hi va donar la Maria Barrientos. Parli,
diu. Home, doncs mira, és un llibre dins aquest format que li agrada molt Fórcola de l'assaig d'estil francès. Aquest sí que és un llibre molt més gruixut, que arriba a les 500, quasi bé 600 pàgines, de les quals les últimes pàgines són uns annexes força interessants, amb una cronologia artística.
574 pàgines.
500, quasi bé 600. Amb el repertori que va cantar, amb enregistraments i les actuacions amb l'obra i els companys de repartiment. Per tant, des d'aquest punt de vista, metodològicament també està molt bé. Detalla la discografia, per tant, hi ha tota una recerca molt interessant, que a més, abans d'aquesta discografia i en aquests annexes s'agraeixen als autors, sobretot aquests tipus del que en altres àmbits són els fanzines, que són aquesta mena de fans que ho saben tot i que en el món de l'òpera doncs, també tenen el seu pes, doncs s'agraeix i es destaca a cadascun l'aportació que han fet. Per tant, força interessant, una biografia d'una cantant de la qual sabíem més aviat poc a nivell general, més enllà doncs, que havia estat la gran mestra de Maria Callas, i una biografia que es divideix en dues parts. De fet, la segona sí que convergeix més en la Callas, però ja ho comentarem després. i el to de la qual, com tu deies, doncs, té coses molt interessants, però sí que a vegades peca una mica d'aquesta mirada, i sobretot feta una mica l'antiga, no? Sí. Encara que no fan servir un llenguatge molt carca, i el posicionament no és especialment carca, però aquests dejes una mica d'un autor espanyol...
Localista,
que ja es veu amb la foto, que ara estem prejutjant, si voleu, no? Però que vagi vestit amb aquests tirants i algunes expressions, doncs denota una mica un cert centralisme i un fer-se seva una autora en algun girs, concretament.
Sí, sí. No, a veure, el llibre és, haig de dir que és interessant, i es llegeix bé, es llegeix bé. El passa que en algun moment, com tu deies, hi han dues parts. La primera es diu Prima Donna, parla de la carrera de la Vila Hidalgo, va de la pàgina 31 a la 313 i de la 317 a la 452, es diu Maestra Amiga i Confidente de Maria Callas, no? Hi ha més coses, tot això que deies, bibliografia, repertori, cronologia artística, discografia, índex onomàstic,
sí, etcètera. Sí. I notes a peu de pàgina, però que estan desplaçades al final.
Exacte.
No passa res en aquest cas, perquè la majoria són les fonts de documentació, i llavors no et perds informació que convindria llegir immediatament, però bueno.
Jo a vegades l'he trobat una mica... A vegades em feia un pèl tediós quan començava a explicar... Bueno, i va fer Barber de Sevilla, esclar, aquesta senyora va fer Barber de Sevilla per sotosos poros,
sí, sí.
Que em sembla que he arribat a partir d'ara avorriré el Barber de Sevilla de tant que surt, que el cantava, ell era una soprano d'aquestes
lírico-lleugera,
ocellet, saps?
Sí.
Ja ho sentirem. Es feia una mica tediós a vegades perquè deia, bueno, i de tal data a tal altra va cantar, posem el Barber a Gènova, i els seus companys de repartiment va ser Fulanito com a Bartolo, Manganito com el Conde de... I tot això a cada un, i tot, vull dir, complet és, això sí, però a vegades feia una mica tediós.
Sí, en aquest sentit, clar, fer una biografia, i fora de la Callas, que doncs hi ha pocs cantants que tinguin una biografia molt amena per desenvolupar un gran llibre, el que passa, i en aquest ho ha sabut disfressar, i no diem disfressar de manera despectiva, força bé, és que més enllà de les actuacions, doncs la vida privada fins a cert punt és una qüestió limitada, i a l'hora de bastir un discurs biogràfic acabes fent una mena de base de dades expeditiva, però redactada, i sobretot es nota perquè el llibre és molt interessant, perquè contextualitza, et parla de molts cantants, a vegades totes aquestes digressions que tenen un caràcter cultural, històric o social són molt interessants, però ho veus que és una mica com per anar enllaçant actuació amb actuació, de les quals, a més, com sol passar amb moltes biografies, acaba posant, que està bé, però acaba posant els comentaris de la premsa. Aleshores, et trobes que en quant al contingut pròpiament d'Elvira de Hidalgo, doncs hi ha poc, i la manera de treure-li el suc és posant tots aquests afegits.
Perquè suposo que no es devia poder trobar més del que... I tot i amb això hi ha molta informació aquest llibre. Bé, deixa'm dir que hem sentit l'obertura del Barber, perquè és l'òpera amb la qual va debutar Elvira de Hidalgo en el Teatre San Carlo de Nàpols, directament, amb 16 anyets només, tenia 16 anys el 1908, i la que més vegades va cantar, quan aquesta òpera la feien no les mezzosopranes originals, i que ara la tornen a fer, sinó sopranes lleugeres, ocellets, que feien el que volien. Per exemple, a l'escena de la lliçó de música cantaven el que els semblava bé, per no dir el que els sortia de... No sé, i en el llibre hi ha molts exemples del que cantava aquesta senyora cada vegada que feia un marbés, que si Clavelitos, que si l'Ària de l'Acmé, però com és possible? Pues, sí, senyor, i el públic es tornava boig. A veure, anem a sentir una mica de música. Avui us diré que farem... perquè, esclar, el disc que hi ha de Vila Hidalgo, el so no és el més desitjable, lògicament, perquè són gravacions molt velles, però el que farem serà comparar dues peces cantades per la Vila Hidalgo i les compararem amb les mateixes peces cantades per la seva il·lustríssima alumna, Maria Callas. Estem d'acord? Doncs vinga. Començarem amb Son Vergin Bezzosa di Puritani de Bellini. No sabem ni la data, ni qui és l'orquestra, ni la direcció. I, com deia, disculpeu el so. Thank you. Totalment una soprano ocellet, com dèiem, les seves coloratures. A mi em crispa una mica aquesta manera de cantar, haig de dir-ho. Però en el seu moment era absolutament adorada a nivell mundial. I al final no sé com li passa, que s'accelera com una moto. No sé si heu estat al tanto. Doncs bé, i ara en tot cas després comentem quan haurem sentit a la Calas, que el canta amb l'Orquestra de l'Escala, dirigida per Tulio Serafín, que és del 1953, la mateixa peça.
Bé, sí, hem fet l'audició d'aquestes dues maneres, molt diferent. Sí que hi ha un component de teatralitat, que és una de les coses que més destaquen totes aquestes crítiques de l'època recollides pel Juan Villalba. I ara, si em permets, perquè precisament una de les primeres, un dels primers enregistraments els va fer entre juliol i agost de l'any 1907, que va enregistrar els quatre primers discs de 25 centímetres i d'una sola cara, amb àries precisament del Barber de Sevilla, La Sonàmbula i Puritani, i totes amb acompanyament orquestral. Com ens explica l'autor, els crítics van rebre amb entusiasme aquests enregistraments i van apreciar una interpretació d'una voce poco fa que després... Bueno, avui no la sentirem.
No, no la sentirem perquè és massa llarga. I no.
Sí, però per la frescura i la naturalitat. I això es percep molt amb aquest domini de l'agilitat, que realment és fantàstic. Mm. És cert que a vegades hi ha algunes notes una mica més estridents, algunes notes una mica calades, però jo he quedat molt sorprès perquè no l'havia escoltat mai a la de Hidalgo, mm-hmm. i realment és força, força impactant i s'entén a l'èxit que va tenir en general. Deixa'm llegir un fragment que recull a l'autor de la... de citat, si no recordo malament, del Joaquín Martín de Sagarmino, que és un gran analista vocal, i diu: d'entre les espanyoles, la Pareto carece de la chispa de l'aragonesa, s'està referint evidentment a de Hidalgo, i la Galvani és excessivamente barroquizante, rompiendo en ocasiones la rítmica de la pàgina con cambios repentinos de tempi. Mira, tu ara deies, ho feia de un moment, aquests canvis. Los embellecimientos empleados por la de Hidalgo son en parte tradicionales y aparecen en algunas de las distintas cadencias que Rossini realizara para este área. Se está refaniendo una voce poco fa. En aquellos otros de su invención, la cantante demuestra personalidad y gusto en la ornamentación acordes con la estética belcantista. És un dels molts extractes d'època o d'altres analistes que inclou el llibre, que com et volia comentar abans, és un llibre que els capítols tendeixen a ser bastant breus, 8-10 pàgines, es llegeix, com hem dit, còmodament.
Bé, sí, sí, és un llibre agradable de llegir.
Sí, però vull dir que va bastant malgrat aquestes digressions temàtiques que hem apuntat, que aporten molta cultura, sobretot operística del moment, el llibre va força a pinyon i a vegades fins i tot fa alguna especulació de posar-se com en una veu subjectiva sobre els vaivents de la de Hidalgo, en els quals no falten alguns dels seus amoríos, però tampoc és massa sensacionalista en aquest sentit.
No.
Per tant, jo crec que és una gran feina. És un llibre fort, no sé si diré definitiu, perquè no té aquest talant acadèmic, però crec que realment la recreació i l'elaboració és...
Tampoc crec que la gent faci cua per escriure biografies de la d'Hidalgo, però per ara és definitiu.
Però vull dir que no és aquella matriu inapel·lable que dius més enllà d'això ja no podem reescriure gaire, no?
Exacte, bueno... sí que hi ha una mica de cotilletxos, per exemple, sabem que els poderosos l'adoraven, l'Aga Khan es va voler casar amb ella i li va regalar un pedazo joia que tremolaven les cames.
Sí, però el que volia dir amb això no és que hi hagi aquest sensacionalisme perquè tenim les dades, sinó per entendre una mica el modus vivendi.
Sí.
Perquè comparant, per exemple, les fotografies, veus que de joveneta era més aviat primeta i mona,
sí,
i després acaba sent una mica allò, la Castafiore del Tintín,
però,
versió de Terol.
Però comprimides.
Sí, una mica més baixa.
Molt petitona i molt ampla.
Sí.
Allò que més val és saltar-la que rodear-la. Parlant de coses més serioses, dir només que la de Hidalgo va cantar en els teatres més importants del món: l'Escala, el Sant Carlo, el Liceu, el Real, l'Òpera de París, el Met i moltíssims altres, perquè va cantar per tot arreu, i en aquella època doncs cantava en teatres també de menys importància, sent tot dius, no? Els partners seus van ser de luxe. I aquí veiem reiterades vegades els noms de Fyodor Chaliapin,
amb qui va fer una gira també pels Estats Units.
Correcte, el Tito Skipa, el Ricardo Stracciari, el Beniamino Gili, etc. I la noia, com dèiem, era moníssima, moníssima, primeta i bonica. I després,
Però els plaers, el luxe, el fumar,
sí,
també.
Sí, fumava, i sabeu que...
La bona taula.
Sí, la bona taula i tot plegat. No, la dona va fer calés i els va aprofitar, i em sembla estupendo.
I després, com a professora de cant, també va saber ser generosa, però també si podia tenir un alumne ben adinerat, doncs...
També. Però també li van fer amb ell al principi, també els explica la profe que va tenir una tal Concepción Bordalba, que veu que aquella tia estava disposada a fer-se rica. Bueno, a veure, sentim una altra peça del seu repertori, que no era massa ampli, hem de dir, el seu repertori. El que més va ser el Barber, no? Però n'hi ha d'altres. Ara la sentirem novament amb Bellini, la Sonàmbula, a Non credia mirarti, Elvira de Hidalgo.
Oh,
I ara la Maria Callas, del 1958, també amb l'Orquestra de l'Escala, i Tulio Serra fent a la batuta.
Thank you.
Bueno, que...
Són veus molt, realment molt, molt diferents, evidentment la Calas amb aquest de caràcter sí. desfogato, l'altra molt més, doncs això, una lírico lleugera, amb un domini de l'ornamentació, el registre agut i sobreagut, fantàstics, exceptuant petites coses que a vegades són més circumstancials, com testimonia també el llibre, i això sí, una teatralització del personatge i de la veu, una justificació dramatúrgica, sobretot d'aquesta ornamentació, perceptible amb les dues, però de caràcters molt, molt diferents, molt més vehement en la Calas, amb una seguretat diferent, en canvi l'altra és...
Sí, són com la nit i el dia, però de totes maneres sembla ser que la Hidalgo li va inculcar molt a la Calas aquest sentit del dramàtic segons la música, no? Una mica que deia que un s'ha de moure depenent del ritme, de la melodia, de com, etcètera, vull dir, que també hi va fer les seves aportacions. I bé, doncs, per la Calas, la Elvira d'Hidalgo va ser... no només una professora, va ser la seva gran amiga, confident, i una segona mare, perquè la Calas tenia una mare que era una arpia, i llavors aquesta doncs, li va fer més una mare més comprensiva, no? Vols dir alguna cosa més abans
sí, mira,
que canviem de
ara,
tema?
Sí, mira, de les moltes crítiques, ara n'he trobat una que és més aviat curta, una de l'ABC de l'any cap al finals de la dècada dels 10, és a dir, tocant a 1920, que diu: "Su voz dulce y noble se aparta de puro ser buena de las otras divas. Llena, dulce en todos los registros, con modulaciones aterciopeladas, es manejada con insuperable maestría." Que moníssima, i per això t'he volgut agafar això, perquè en les crítiques de l'època, també quan era jove, feien aquesta apel·lació de caire físic o... Sí, muy racial, no? I, bueno, com sempre testimonien... mira, això que deies, en l'escena de l'elección de l'elección, del Barber de Sevilla, cantó una preciosa canción del siglo XVII de Giameli. En realitat, el crític es volia referir a Giomeli.
Giomeli, sí.
I el auditorio reprodujo sus manifestaciones de admiració i entusiasme. En fi, descripcions aquestes en trobem moltes, però volia posar aquesta de la referència quan era jove a l'Homona, perquè dius, avui en dia no ho sé, si ho poséssim amb una crítica que està bona,
ens tiraria.
Tindríem un problema.
Tindríem problemes de censura. Doncs molt bé, perfecte. Elvira de Hidalgo, de prima dona a maestra de Maria Calas. Un llibre absolutament recomanable. Jo crec que qui pugui estar interessat en biografies de cantants, doncs aquest llibre està molt bé.
A més, porta força il·lustracions,
sí, porta
fotografies,
fotos,
la lletra és còmodament llegible, la redacció, ja ho hem dit, no és molt carca, hi ha alguna petita coseta, però en realitat és força més, i se suma al catàleg d'aquest segell que és Fórcola, del que n'hem parlat tantes vegades, i que està fent doncs, una tasca molt interessant, i insisteixo, vull dir, ha tret força petroli d'un tema que, doncs, que encara estava per rascar.
Sí, però està bé que es facin biografies de cantants que van ser importants i que avui en dia, doncs, sabem poc, i l'Elvira Hidalgo la coneixem bàsicament per haver estat la mestra de la Calas, no pels seus propis mèrits.
Que precisament, i amb això rematem, la segona part és la dedicat, continua el fil, diguem, biogràfic cronològic de la de Hidalgo, però va inserint molt els inicis de la... Bueno, els inicis i la trajectòria de la Maria Calas, i surt també el germà de la de Hidalgo, que va ser modista i va, en certa manera, assessorar precisament amb la fillastra de del Puccini, doncs, tot el canvi d'imatge de la Calas, i surten altres coses, cartes, per tant, és també molt atractiu.
Molt bé.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Che felice ti farà, che felice.
Doncs canviem de tema i ara ràpidament acabarem el programa presentant aquest CD que va sortir el 2021 de Sony Clàssica, l'Ambàries de Verdi, a càrrec del prestigiós baríton francès Ludovic Tézier amb l'Orquestra del Teatre Comunale de Bologna, dirigit per Frédéric Chazelain. Un incís, el Frédéric Chazelain és un director francès que jo l'he vist dirigir diverses vegades al Met, però que també va dirigir aquí a Sabadell.
Ah, sí?
Anyos A, sí senyor. A vegades vam fer una producció del Festival de Saint-Céré de França, que va ser el Don Quixot de Massenet, i el va venir a dirigir el Frédéric Chazelain.
Any, més o menys, el recordes quan podia ser? 90 què?
91, 92.
Mare, no sí. Havia fet la comunió, jo.
Sí, devies anar amb bolquers, encara.
No, no encara. Ja no, vull dir, no sí. Encara no, ja no.
Exacte. Per mi és un dels millors barítons de l'actualitat i l'he pogut veure en diverses ocasions, tant en el Met com a la Bastille, o sobretot al Liceu. No sé, aquesta primera ària que hem sentit, de l'Hernani, que era el Vieni meco sol di rose, que és una ària de l'acte segon de l'Hernani molt bonica, què em pots dir del Tézier?
Home, del Tézier, doncs, efectivament, que és un dels grans barítons del moment, que sap imprimir un component humà en els seus personatges, en el seu cant, força respectuós en general amb les indicacions. És un cantant que ho hem sentit ara i ho sentirem també després, que sap fer mitges veus, amb aquestes inflexions dinàmiques, predomina un bon fraseig, amb fiato, per lligar les frases, que té un caràcter noble, força net en general en la col·locació dels atacs i ornamentacions, aquest timbre fosc, terç, esmaltat, dens. A mi em recorden certes coses, i s'ha d'entendre entre cometes, el Cappuccilli, tot i que el Cappuccilli tenia una flexibilitat en la línia, en la veu i en la col·locació diferent. El Tézier em recorda també una mica, canta com amb la veu fixa, no quill de bon com el Carlos Álvarez, però sí que hi ha com una fixació que et col·loca la veu i d'allà més o menys no es mou en la col·locació, que li permet frasejar, cantar i fer totes aquestes habilitats, però sempre està allà mateix col·locada la veu, un punt més enrere que l'Álvarez, que sempre el posa aquí de bon, doncs una mica va per aquí.
Tu també fas veus, eh?
Jo no. Doncs ja ho veus.
Una pinzellada biogràfica, Ludovic Tézier va néixer a Marsella el 10 de setembre de 1968, doncs té, per tant, 53 anys. Estudia a París i comença la seva carrera amb l'Òpera de Lucerna, Suïssa, per passar la de Lió en 3 anys, i després carrera independent. Un teatre molt important en la seva carrera ha estat el Capitol de Toulouse, però ell ha estat present i està present en els principals teatres del món. Elegància, claretat en la dicció, bellesa i amplitud de la seva veu són característiques seves. Per cert, que serà un dels cantants que venen a fer aquest famós concert dels 175 anys del Liceu, el 3 d'abril, que l'havia de fer la Netrebko.
Sí, sí, però, ja bueno, hauries de fer una sessió al mes debat de qüestions d'aquestes, eh?
Bueno, no, debat no hem de debatir res, simplement que han canviat la Netrebko per un estol de cantants i un d'ells serà Antesi. Sentim amb una altra peça verdiana, doncs, que serà la meravellosa ària Il valent del suo sorriso del trovatore. Sentim-lo.
Deixa'm dir una cosa, que el disc és molt interessant en general, amb aquest baríton verdià que és de moda, i deixa'm matisar una cosa per si hi ha algun oient que s'estira els cabells. Quan he dit lo del caputxili, em fa pensar en aquest ímpetu i aquest punt senyorívol implicat, tot i que el lirisme del caputxili en aquest sentit és molt superior, però sí que hi ha aquest aire monolític en la col·locació del Tessier i una certa contenció com estoica, aguts també ben timbrats, i en fi, és una petita analogia que volia fer amb alguns dels trets i que el Tessier doncs, ens ofereix aquest disc extraordinari del segell Sony.
Sony Classical. Molt bé, és veritat que és un disc que també recomanem vivament, qui vulgui que se'l compri, qui no, que se l'escolti per Spotify, jo què sé. No.
Aquí per
no
internet.
No tenim comissió.
Parlem d'òpera.
No, a veure, abans d'acabar, és que al principi no ho havia pensat, però he afegit una altra peça, perquè bueno, tot això que parlàvem de l'àrea de la lliçó de música de Rossini, que cantaven el que els hi venia de gust, hi havia una peça que és la que es cantava potser més sovint, que és una peça d'un compositor austríac totalment desconegut, que és Heinrich Proch, que és De torna mio bene, ària i variacions per a soprano i orquestra, opus 164. Aquesta era una de les peces que més es cantava, i la de Hidalgo de vegades la cantava. Bueno, m'agradaria que la sentíssim, però com que en el disc de la de Hidalgo el so és xungo, ha triat d'un altre soprano, que se sent més bé, però és un altre soprano, que és la francesa Jeanine Michaud, amb l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigida per Roger Desorbières. Yeah! acabat per avui. Albert, esperem d'aquí a 5 setmanes.
5 setmanes?
5 setmanes, així que tens temps de preparar. I ja serà el mes d'abril. A veure de què portarem. No ho sé,
ja saps la dita. Què diu la dita? Per abril, Flamarix 1000.
Hòstia, no, tants no, eh? Vosaltres us espero d'aquí a només una setmana, d'acord? Doncs adeu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.